Activem les llavors. Amb la psicòloga especialista en Kindfulness, Esther Martínez Lozano, i la fisioterapeuta i psiconeuroimmunòloga Elisabet Soria.
Estem a la setmana del 25è, aquest Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que no hauria de ser només un dia, sinó una lluita diària tot l'any, cada dia. I en volem parlar, doncs, amb les nostres dues expertes, la nostra fisioterapeuta, l'Elisabet Soria. Elisabet, bon dia.
Bon dia, Cristina.
I la nostra psicòloga, l'Esther Martínez. Bon dia.
Bon dia, Cristina.
Doncs avui, parlant d'aquest 25è, i sempre ens agrada fer-hi una mirada més profunda, també, aquí, amb aquestes tertúlies de mitjoreta que fem amb vosaltres dues un cop al mes. Per on comencem?
Bueno, comencem perquè aquest any el lema és, no sé si ja heu vist a la tele aquests vídeos que han fet sobre que el silenci també és violència. Perquè, evidentment, cada vegada som més conscients de que el fet de, si veus, no?, o estàs davant d'una situació i calles i no dius res, en certa manera també ets còmplice de que això es vagi repetint. Llavors la Generalitat ha fet aquests vídeos per això, no? Per evitar aquesta complicitat
sense dir res, no?
Sí, sense cap mala intenció, no? Perquè moltes vegades el que ens passa és aquestes creences de que això ho tenim encara molt arraigat, de que, bueno, les coses, sobretot l'àmbit així de parella o l'àmbit així d'amistats, les coses de parella o les coses de casa que se solucionin a dintre de casa. I, evidentment, això, tant si ets veí, veïna, amic, amiga, o si, sobretot, si ho veus al carrer, necessitem realment, doncs, posar-hi tots consciència i visibilitzar-ho. Llavors, a mi ja sabeu que m'agrada molt el tema de les dades, perquè el tema de la violència, com hem comentat, pot ser amb la parella, pot ser també en l'àmbit a fora, però pot ser també amb la família, laboral, hi ha moltes formes de violència, que això ja va... Vam parlar en un programa específicament que vam repassar totes les formes de violència i avui específicament parlarem més de la violència a l'àmbit sanitari, però a mi m'agrada donar com una mica de perspectiva, de números, de dades, per veure com estem.
A veure, doncs.
Doncs les últimes estadístiques ens diuen que el 79,3% de les catalanes, estem parlant de dades de la Generalitat de Catalunya, aquí a casa nostra, el 79,3% ha patit alguna forma de violència masclista al llarg de la seva vida. És a dir, 8 de cada 10 dones.
Molt greu.
Això és molt greu.
És molt.
Molt greu. I el 65,2% ha patit alguna forma de violència sexual. Val? Llavors, clar, és que estem... I això és el que ens passa ara, però justament, i m'ho estic trobant molt a teràpia, que ho comentem, cada vegada més la psicologia transgeneracional està demostrant que no només heredem la informació a l'ADN, sinó també heredem informació de traumes, abusos. Clar, els nostres àvies o besàvies, jo crec que eren 99,9%, perquè, clar, com abans, el matrimoni, en teoria,
tenies
era com una obligació,
tot, no?
Exacte, o sigui, que la dona estava obligada i no es podia negar, no podia pas dir que no si no li venia de gust, aquesta memòria encara la tenim molt recent, per tant, la memòria de l'abús i de la violència la tenim totes les dones. I també hi ha molts homes, desgraciadament, i també com de la psicologia transgeneracional també, molts homes també han sigut abusats, perquè l'abús infantil de nens també hi ha sigut. Llavors, això és un tema molt important, que jo crec que és que no li donem... Sí que s'ha fet molt, i sí que cada vegada, però no li donem la importància que té, perquè és que com ens relacionem, i cada vegada més a teràpia, hi ha més gent jove perquè se n'adona de que no sap relacionar-se íntimament amb una relació íntima de parella. És que no en tenim ni idea. Per això necessitem espais com aquest i altres espais d'educació per entendre realment què vol dir una relació íntima, sexual,
sana,
saludable, respectuosa per les dues parts. I que no és fàcil, perquè venim molt condicionats, i ja dic, aquesta memòria està molt present i surt en aquests moments d'intimitat o en els moments de relació. Llavors, això és un temazo. I dades concretes del 2024, segons també la Generalitat, fins al tercer trimestre, que són les dades que tenim, de violència masclista en l'àmbit de la parella, hi ha hagut un total de 13.164 víctimes ateses aquí a Catalunya, a casa nostra.
Wow.
Víctimes mortals, 15, i 3 d'elles eren fills o filles menors d'edat. Vull dir que és que
A on s'està arribant, no?
Clar, clar. En l'àmbit familiar, les víctimes ateses han sigut 2.823, evidentment encara hi ha molt més en l'àmbit de la parella, i en l'àmbit social o comunitari, 2.697. Veieu que més o menys similar a l'àmbit familiar. I de mutilació genital femenina, 9 casos, encara estem així, aquí a Catalunya, i de matrimonis forçats, 6 casos.
Això tot el que se sap.
Exacte. Això són dades de denúncies, perquè, clar, evidentment, tot el que la gent no acaba, pues això per por i per moltes altres motius, pues realment la realitat no la sabem. Però almenys el que veiem evident, jo per aquests números, jo sempre, quan desgraciadament, quan faig aquest programa i veig i miro els estudis, és que se'm posa la pell de gallina i no em deixa de sorprendre'm com encara estem així. I, bueno, i perquè jo no sóc especialista en tema d'adolescents, però jo tinc molts clients que són professors i professores que és que,
estan esgarrifats,
que
no saben,
o sigui, diu, hi ha hagut un repunt i un canvi que no saben com ells, però clar, si ells mateixos com adults, és el que els dic com a ells, com a profes, si és que si vosaltres com a adults tampoc no tenim això col·locat, evidentment com vos acompanyar amb un adolescent o un jove que també
està... en plena transformació.
Clar, clar, i a més que no tenim referents, llavors, clar,
bueno,
què vols...
Bueno, i havíem parlat un dia, no?, que a vegades els referents que tenen aquest jovent també...
Referents pot... saludables, clar, sí. Vale, evident, sí, els referents no, que tenim...
No, malauradament no ens ajuden. S'agafa molt d'internet, s'agafa molt de pornografia, que no té res a veure amb una relació íntima, respectuosa i sana, com dèiem abans.
Exacte, sí.
Dèieu que us volíeu centrar, però en l'àmbit sanitari avui, eh?
Sí.
Bueno, també volíem parlar això, no?, que dintre de les violències també hi ha sobretot el que és la violència obstètrica, llavors això entraria dintre del camp sanitari, vale? Jo també vaig estar buscant, llavors el que vaig trobar era un article del 2018, però bueno, com el vaig estar mirant vaig veure que tot i així encara era molt actual.
Seguim allà, no?
Vale? Seguim allà. Llavors, li diuen violència, també, vale? Perquè ja des de l'organització de l'OMS, vull dir que no ho diem perquè sí, sinó que ja l'Organització Mundial de la Salut ja parlava d'aquestes intervencions abusives, vale? Envers la dona, impositives sobretot en el camp de l'obstetrícia. Quan parlem d'això, sobretot estem parlant del que són... com es diu ara, perdoneu, com funciona el part.
Sí.
Vale? Llavors, l'estem medicalitzant moltíssim. Vull dir, vaig estar llegint i llavors em va sorprendre que Espanya era dels països de la zona europea on més es dona oxitocina per induir el part, vale? On es fan moltes més cesàries programades de les que s'haurien de fer. Llavors, al final és com una invasió, no?, al cos de la dona, que no t'estan donant opció moltes vegades.
I que
perquè...
naturalment ho sap fer, això, el cos.
Exacte, o sigui, evidentment, gràcies a Déu que existeixen les cesàries i que existeix tot això. Però el problema d'aquí també a Espanya és que a part de la seguretat i de la part pública també hi ha molta la part privada, llavors acaba com condicionant, es veu, no?, un procés que seria natural a un horari laboral, vale? Llavors, clar, és molt més necessari que parim, per exemple, entre setmana, i a les 4 de la tarda, que no pas que sigui un divendres a les 12 de la nit. Llavors, clar, això ens està...
Jo dissabte me'n vaig a les Maldives, saps què? Et programo la cesària per divendres, no?
Clar,
o per dijous, que si passa alguna cosa, com a mínim tingui marge, no?
Clar.
Exacte. Llavors és, ostres, on estem arribant, no? Que estiguem anteposant totes aquestes altres coses, el que realment seria una cosa naturalíssima per la dona i que... al final és una agressió per ella, pel seu cos, perquè clar, està donant més epidurals del compte o està fent una, vulguis que no necessària, no deixa de ser una intervenció quirúrgica,
tant,
que vale, després has tingut una criatura i a sobre després la dona queda com mig abandonada, perquè clar, com que lo important és la criatura, molts cops també els processos de recuperació necessària també deixen mucho que desear.
No és el mateix recuperar-te d'una cesària que d'un part natural, eh?
Llavors és, ostres, posem una mica de més focus aquí i intentem anar a millorar tota aquesta medicalització extrema que no ens aporta enlloc. Vale? Llavors, dintre de l'àmbit sanitari, ja parlant no només de lo que és l'obstetrícia, sinó tot el que és la medicalització extrema. Vale? O sigui que ja de per si acabem medicalitzant molt més. Llavors, una dada també important és que es medicalitza el doble les dones que els homes. Vull dir que en molts aspectes. Llavors jo me segueixo centrant molt en el tema de la dona i, per exemple, en tot el que són els processos de menstruació dolorosa, es donen com com que s'accepta i que això és lo normal, llavors s'estan medicalitzant i no s'està plantejant mai quin és el motiu pel qual aquesta dona no està resolent bé una inflamació.
Perquè això no hauria de passar realment.
No hauria de passar.
Ningú hauria de tenir dolors de regla.
Llavors hauríem de mirar, no?, quin és el cas. Si el cas ja és un problema, no, més patològic, com seria una endometriosi, però aviam, això també no deixa de ser una malaltia inflamatòria, moltes vegades d'origen autoimmunitari, llavors és, anem a buscar per allà, aviam què està passant, i ajudem a la dona a donar-li recursos perquè pugui solucionar-ho, i no només donem medicaments i punt, d'acord? Vale? I l'any passat també vam parlar del tot el tema de la menopausa,
sí,
del climateri,
d'acord?
Vale? Allà també què passa? S'està donant molt un tractament hormonal substitutori, vale? Encara avui en dia em trobo amb dones que van al ginecòleg perquè tenen fogots o perquè tenen insomni i se'ls deriva ja amb aquest tipus de tractament. Llavors és, podem fer altres coses, no cal anar directament a aquestes hormones, perquè al final si el meu cos ja deixa de produir-les,
sí,
també és per alguna cosa. Vull dir que al final hem de passar una altra etapa de la vida. Llavors sembla que tot només ho sapiguem tapar amb medicaments, vale? Llavors ara han canviat també, i com que vam veure que va haver-hi un estudi del 2002 on relacionaven, no?, que moltes dones amb tractaments hormonals substitutoris havien desenvolupat molts més càncers de mama, vale? Perquè molts càncers de mama estan relacionats amb les hormones, i llavors ja pot ser que siguin les teves pròpies com que te les hagin donat extras. Llavors és, bueno, aquí va haver-hi com una parada, però clar, com que s'havien de medicalitzar les dones, llavors ho van com desviar i van començar a mirar molt més tot el tema de l'osteoporosi, que també és una altra de les afectacions que tenim les dones a mesura que ens fem grans. Però en lloc de anem a animar a les dones, per exemple, a fer més exercici físic, perquè al final, perquè el meu os segueixi formant-se i segueixi amb una bona densitat, jo necessito que hi hagi un impacte mecànic, i l'impacte mecànic no l'aconsegueixo estant assentada.
Uh-huh.
Vale? Llavors, és, en lloc d'anar educant a les dones, no?, en quina mena d'alimentació he de fer o quina mena d'exercici físic puc fer, directament se'ls hi donava llavors una sèrie de medicació també per això, i dius, que tampoc hi ha unes dades, cap estudi que digui, ostres, això realment va bé. Llavors és, moltes vegades les dones també acabem acceptant de, bueno, la meva condició és aquesta, doncs fem això, si no ens plantegem cap altra cosa. Llavors és dintre dels sistemes sanitaris que estem rebent per totes bandes. L'Ester també us ho podrà comentar. També en el mateix estudi també es deia que les dones els donaven molt més psicofàrmacs que no pas en els homes. Llavors és, abans de prendre't si és necessari un antidepressiu, perfecte, però és que hi ha molts processos de la vida que és normal que estiguem tristes, o és normal que estiguem agobiades, o és normal que estiguem ansioses. Llavors és, podem donar altres recursos que no siguin els fàrmacs.
Clar, però això vol temps, vol anàlisi, vol analitzar aquella persona a profunditat, i tens 5-10 minuts de consulta amb el metge. I aquí és on acabem amb la pastilleta ràpid, no?
Sí, però anem més enllà d'això, Cristina. Jo crec que aquí és això, és també entendre que les dones, bueno, tots, homes i dones, abans d'anar a buscar una resposta fora, que és el que fem, no? El metge és com el que sabe, o la metgessa. Però un moment, perquè potser si jo m'escolto i jo veig tot el que m'està passant, jo també puc adonar-me. Jo me'n recordo una vegada vaig tenir un accident, bueno, una operació, i me'n recordo que el traumatòleg, que estava en el centre de fisioteràpia on feia la recuperació, ell me deia, mira, hi ha això, no?, com per ajudar-me. I jo deia, ja, però és que a mi el que em va bé és, jo em poso escalfor, em poso no sé què, em poso no sé quantos, i em va dir, sí, Ester, diu, és que al final el més important és que tu ets la teva pròpia mèdica, ets la millor mèdica. Per què? Perquè ets tu la que t'escoltes, ets tu la que t'has de sentir, ets tu la que has de veure què és el que et va millor o no. Aquest metge, perquè mira, perquè
és
un metge una mica conscient, però és que és així, és, el que hem de fer totes i tots és, un moment, abans d'anar al metge, miro a veure què m'està passant, perquè és molt, no?, moltes vegades em passa alguna cosa i ja vaig a trobar la resposta fora, però és que hem de començar per aquí. Primer, a veure si la resposta la puc trobar jo. I sí que és veritat que, clar, és que el tema dels psicofàrmacs, és que, clar, les dones, és que és un tema de violència de gènere, clar, perquè és que...
Jo ho trobo,
sí,
total.
El tema de, clar, la complexitat a nivell laboral, més a sobre hem de fer les cures de família... Bueno, clar, és que és com que la societat ja ens empeny a que les dones tenim més pes, i aquí és el treball de totes, també dels homes, també, però és que saps, és com més enllà. Ja no és que, clar, que el metge té 5 minuts ja, però és que potser no cal que anem al metge en molts processos, que hi ha moments que sí, evident, però és com ens podem donar l'oportunitat de mirar primer a veure què em passa, perquè potser és perquè porto no sé quants dies sense dormir, potser no estic menjant bé, potser estic passant en un moment d'estrès i potser no és el metge el que haig d'anar, és el psicòleg. Bueno, ara estoy barriendo pa casa, però és que és
no,
així.
Però...
Vull dir, abans de medicar-me, abans d'anar, que jo sento que el metge és com ja l'última opció, és dir, a veure, faig jo tot el que pugui amb mi i si veig que ja això s'allarga, ostres, doncs sí que vaig a que m'ajudi, perquè evidentment els metges estan per això. Però el que estem fent és que anem molt abans i per això aquesta sobremedicalització, que això provoca que evidentment els efectes secundaris de tota aquesta química fa que encara, i és una roda
encara
que no sortim,
pitjor,
exacte, no sortim d'aquí, sí.
Sí, oh, sí. Doncs potent el que estem explicant avui i m'agrada perquè almenys trenquem una mica, no? Avui s'han parlat moltes coses al llarg de tota aquesta setmana, però bé, aquesta violència hi és també i avui n'havíem de parlar en aquest àmbit sanitari. Què més hem d'explicar?
Vale, ja el que comentava al principi, no? Que també el focus que s'està posant amb el tema de la violència a l'espai públic i també per acabar amb les dades del que s'ha trobat, el que serien violències en carrers, en places, en parcs, en transport públic, és que de les enquestes el 19,3% de les enquestades van reportar haver patit algun tipus d'agressió a l'espai públic i el 2,6% a l'espai públic i el 2,6% al transport públic. Què passa? Que aquestes agressions sovint són molt normalitzades o invisibilitzades, com poden ser mirades, com poden ser gestos, com poden ser xiulets, com poden ser comentaris, que no, qui no ha patit algun comentari al carrer,
sí.
Opinions sobre el físic o invasió de l'espai físic, no? Moltes vegades, això ho veiem molt als espais públics, no? Ai, al transport públic, que és com que se t'acosta i notes allà tot l'ésser masculí que està, i clar, dius, a veure, i això, per això és un tema de violència, perquè això no ho pateixen els homes, o sigui, majoritàriament.
Sí, sí.
Som les dones les que patim això. I això ho hem normalitzat, perquè, i això ho hem parlat alguna vegada, aquí no li han, ja ha tingut tocaments quan hem anat a alguna festa major o alguna discoteca. És com algo que...
O el metro.
O al metro,
o al metro,
qualsevol transport públic, vull dir, però és que això és com, bueno, clar, no, o sigui, que hi ha, aquí hi ha un problema, perquè això no és només aquest gest, és que això t'està dient de com estem veient encara que pel sol fet de ser dona ja és com que ja tens el dret, o sigui, els homes tenen el dret de... Aquí encara estem, i és que any rere any, perquè fa anys que col·laborem, i any
tant,
rere any,
sí.
Dius, bueno... Sort que s'està avançant molt, sí que és veritat, eh? I a més, ara el que s'està treballant també molt és perquè els homes tinguin aquesta masculinitat també més treballada, entendre que tota la part de lo que és ser home, no? I aquesta masculinitat, cada vegada hi ha més cercles d'homes, més grups, més educació, però clar, no només és l'educació a l'institut o a les escoles, és que això ha de ser a nivell gradual, llavors per això tots hem de fer com aquesta revisió interna de dir, un moment, quines són les meves creences, què és el que jo normalitzo i que és el que jo no estic dient prou, perquè no només és la persona que ho rep, sinó també si jo veig que una amiga, un noi, una parella o qui sigui, ostres, doncs jo també puc dir, tu escolta, saps? Que és el que aquest any, la campanya d'aquest any de la Generalitat està, doncs això, cridant a tothom a dir, tots som responsables, tots som responsables i som còmplices, per tant, entre tots ho hem de solucionar això,
perquè
hem de
erradicar això. Perquè si no actues, tu també en formes part.
Clar! Aquest és el lema. Aquest
no,
és el lema.
I el maco és el que dius, que ja no només és amb la dona, sinó que l'home es comença a implicar més.
Clar!
I és amb l'esforç de tots aquests anys que fa, no? Que es va treballant i treballant i treballant, això sí que és una com alegria, no? De veure que realment ara sí que veus que comencen a implicar-se més. I això crec que és el no? Com un punt d'inflexió.
Cap aquí hem d'anar, no?
I per acabar també m'agrada molt la campanya, no sé si heu vist, bueno, no sé qui, però a Girona molts cartells de que la vergonya canviï de bàndol.
Sí, sí.
Que això també és superimportant, no? Perquè cada vegada més, perquè és que és com que les dones encara havíem de patir la culpa i la vergonya pel fet d'haver-ho patit, que dius, no, és que pel fet de ser dona ja tienes tots els números per patir-ho, ja. Que ara també els homes, i estic coneguent cada vegada més homes, que fins i tot ells no han sigut, no? O bueno, però que tenen vergonya de la, dels seus, no,
del comportament
del seu comportament d'amics o d'altres, ostres, que això, que la vergonya canvi de bàndol i que ells mateixos també facin un exercici de, bueno, anem a revisar això i ajudar a altres companys, pues altres homes que no se n'adonen i que tenen això tan instaurat que ho normalitzen com si fos per canviar-ho. Sí, així que...
Doncs sí, perquè hi ha molt a fer també a nivell judicial, molts temes encallats que hi ha des de fa anys i panys, i que quan la víctima es posa davant la primera pregunta que li fan és com anaves vestida tu aquella nit?
Ja, sí,
val?
Sí.
Jo són casos reals,
vull dir,
propers i que conec. Vull dir, aquí estem encara, per tant, queda molt camí per recórrer i malauradament crec que haurem de seguir reivindicant molts anys més aquest 25ena.
Esperem que no tants.
Espero que anem cap a bon camí.
Esperem que no tants, Cristina. Ojalà arribi un moment que diguem, escolta... Ja no cal. Ja no cal celebrar
dia.
El 25ena.
Exacte.
Les dades de la gent aquest any són de zero, no?
Exacte, ojalà. Mira, jo me'n recordo, no sé si us en recordeu, d'aquella campanya que era sobre el tema dels accidents, que deia, mira, hi ha tants accidents, quantes persones haurien de... I deia, bueno, tres, hòstia, no? Tres, que guai, sí. I si aquestes tres persones són, i posaven la foto de la família...
Sí, el teu pare, doncs, la teva mare...
Exacte, doncs això és el mateix. El tema de la violència ha de ser zero. Zero. A veure si fem campanyes com aquesta campanya, que va ser molt heavy, molt bèstia, per realment intentar que això, que ho puguem veure, que ens morim, Cristina i Elisabet, allò, havent erradicat això, jo estaria superfeliç i contenta, ojalà, però no.
Tu i tothom.
Doncs avui n'hem fet un bon repàs en aquesta setmana del 25ena, també ficant el focus en aquesta violència sanitària que existeix, que hi és, i que ja veieu que hi ha molt camí per fer, molt a treballar, però que esperem que algun dia arribem a assolir aquests bons objectius. Elisabet, Esther, gràcies, i ens retrobem d'aquí un mes.
Molt bé, gràcies.
Adéu.